Doctor Trilla, bon dia.
Molt bon dia, Laura. Bon dia.
L'Antoni Trilla és el cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. Doctor, fa molts dies, molts, que estem molt pendents dels indicadors que publiquen els responsables de salut, per exemple, els que parlen d'aquests punts de risc de rebrot. No? A les últimes hores hem parlat d'un risc de rebrot de 172 punts, per tant, s'allunya del 200, que són la xifra que marca el risc molt alt, però al final ens mereixen una mica tots aquests números, doctor. Fins a quin punt hem de fer cas d'aquests indicadors que van fluctuant d'un dia per l'altre?
Bueno, això que acabes d'explicar, Laura, és exactament el problema, per dir-ho d'alguna manera, que tenen aquests indicadors. Primera, no és el mateix un indicador per una ciutat d'un milió d'habitants, per exemple, que és més sòlid i, per tant, s'ha de mirar amb més cura, que un indicador per a una ciutat més petita, un municipi més petit, en el qual petites variacions poden fer que canvin molt les xifres d'un dia per l'altre. Per tant, s'ha de mirar en el seu conjunt, són, com diu el seu propi nom, indicadors, és a dir, has de veure una mica la tendència, cap on va, si puja, si baixa, però no pots fer cas d'un dia per l'altre i no t'has de preocupar si hi ha un canvi, diguéssim, fins que no passen uns quants dies i aquesta tendència pues, es consolida amunt o avall. No? Per tant, no s'han de seguir cada dia, sí que és cert que els tenim cada dia a sobre, i això dius, ostres, què passa? Però si estàvem millor, estàvem pitjor, però aquestes petites variacions tenen que veure, per una banda, amb el conjunt del territori, o si és un municipi més petit o més gran, això és important, i segona, s'han de veure amb una certa perspectiva. Potser una setmana és una bona, diguéssim, període de temps per veure si l'indicador va cap amunt o cap avall, no? En aquest cas.
Per tant, com amb tot, també perspectiva per analitzar els indicadors del coronavirus. Ara fa pocs dies el llegíem a l'Avantguàrdia, doctor Trilla, que deia que si perdem la capacitat de rastreig, de detecció i d'aïllament de positius, tornaríem a estar doncs, amb mesures de confinament damunt la taula. Fa patir que els hospitals tornin a arribar a un punt de col·lapse com el de la primera onada?
Em fa patir com a hipòtesis de futur i com a possible escenari. Per tant, hem de tenir en compte que ara, aquí a Catalunya, estem bé d'ocupació de llits a Covid als hospitals i a les UCIs, que l'atenció primària està suportant un pes molt important dels diagnòstics i dels aïllaments i del registre de contactes de tots aquests casos que es van veient, i en principi aquesta és una situació que hem de vigilar de cara al futur. Quina és l'estratègia actual dintre del que cap? És aquesta estratègia més agressiva, aquesta estratègia que l'OMS defineix com d'atac, d'anar a buscar el virus, de fer moltes proves, de fer proves als contactes, de fer de tant en tant cribatges massius en àrees o indrets que sembla que la situació podia estar una mica més descontrolada, i amb això intentem seguir les cadenes de contacte. Si les perdem d'una forma massiva i ja no sabem on es contagia ningú, doncs és probable que tinguem una transmissió comunitària més alta, i si aquesta transmissió comunitària més alta no s'aturés, també podria haver una repercussió en el sistema sanitari. Són com passes diferents que totes convé fer-les el millor possible per no anar avançant en una situació que se'ns escapi de les mans, lògicament.
I en aquesta lluita diària i de tants actors per frenar la corba del coronavirus, on hem d'inscriure les escenes que es van viure ahir a Barcelona? El preocupa el bany de masses de plaça Sant Jaume?
Va ser una sorpresa. No, la veritat és que tampoc vaig pensar que es podria aplegar molta gent. Jo crec que la gent, bueno, doncs, potser de forma espontània o organitzada, va anar a diferents indrets, i això ja ho vam veure també quan es va plantejar la diada. La diada va ser molt ordenada, majoritàriament només van haver-hi apenes dos incidents a la tarda de gent que potser es va descontrolar una mica i que no eren gaires, però ahir no tenia jo, almenys la meva sensació no era de tant control. Sí que les fotografies sembla que majoritàriament la gent anava amb mascareta, però realment estaven molt més amuntegats en alguns indrets, altres s'han vist a altres capitals de Catalunya que estava la cosa més organitzada. Hauríem de tenir una mica de fre en el sentit de que aquestes manifestacions s'haurien d'intentar o bé no fer, que seria, com sempre hem dit, el risc més baix, o bé si es fan es facin d'una manera molt ordenada, amb distància i el mínim agent possible. Jo crec que més és una cosa de ser simbòlica que no pas majoritària. Sé que això per molta gent pot ser difícil, però seguim en una situació en la qual no podem cometre pifiades o errors que se'ns escapin per un cantó amb la millor voluntat del món i que això després tingui conseqüències. No? Per tant, preocupat, sí, però entenc que no es repetiran i espero que, diguéssim, es tingui tendència a anar cap a aquest més simbolisme que no pas majoritari de la gent, no?
Hi ha molta gent, també, doctor, que no entén per què es redueixen les reunions familiars, per què hi ha normes tan estrictes a les escoles, per exemple, o els aforaments dels teatres, i, en canvi, hi ha autobusos i metros i trens que van plens cada dia.
Sí, aquesta és una situació que és repetida, que és difícil explicar-la d'una forma contundent perquè no hi ha una raó absoluta, no? Vull dir, és cert que en el transport públic, primera, els trajectes poden ser, o en alguns casos poden ser de durada relativament limitada, altres poden ser més llarg, que és cert que tots tenim que anar ben protegits, amb la mascareta ben posada, i hem d'esperar que tots els viatgers, cosa que espero que succeeixi, siguin disciplinats i no es treguin la mascareta o comencin a parlar per telèfon o comencin a menjar-se un bocata mentre van amb el tren i es treguin la mascareta. Els transports públics tenen una certa ventilació que és prou bona, majoritàriament, especialment, per exemple, el metro, per fer una renovació d'aire molt acceptable des d'aquest punt de vista. A diferència del que passa a les cases, les reunions familiars, aquí normalment ens traiem tots la mascareta. És a dir, anem a fer una reunió, anem a xerrar, anem a dinar, ens traiem la mascareta. Ara ja cada cop més amb espais tancats, perquè comença a fer fred i les reunions ja tenen tendència a anar-se cap a l'interior, i també és un risc. Però el que caldria, en un món ideal, que mai és el que tenim...
Malauradament.
Malauradament, és que els transports públics poguessin ser una mica més amplis. Ja sé que els experts ens diuen que és difícil augmentar la freqüència, etc. I és una feina de tota la societat, és el que sempre hem dit. És a dir, si puc evitar agafar un transport públic i tinc una mitjà alternatiu, doncs hi vaig. Si els transports públics augmenten la freqüència o la capacitat, doncs millor. I si les empreses, les escoles, les universitats, i tots canviem o podem ampliar el ventall d'horari per entrar, doncs igual no ens amuntegarem tots tant en el transport públic, però és complicat, ho reconec, i despista a la ciutadania, però davant del despiste, doncs protegeix-te, intenta sempre fer-ho el millor possible i protegeix-te tu, i a l'hora que et protegeixes tu ja saps que si portes bé la mascareta i fas bé tot això, doncs reduiràs també el risc de contagiar els altres.
Doctor Trilla, moltes gràcies, bon dia.
Bon dia, molt bon dia.